amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que avui està de vacances, i en Miguel Soler, en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 612 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 29 de juny de 2025. Avui mos toca fer una mica d'obituari. Feia temps que no en fèiem, aquesta petita ressenya, no?, que fèiem quan qualcú que pensam que pot tenir relació amb el programa mos deixa. I aquesta setmana hem de lamentar un altre pic. Un altre pic, s'ha mort d'un dels clàssics del món del doblatge. Un actor de doblatge que, com la majoria, són molt desconeguts pel seu nom, però estareu d'acord en jo que sovint són els que fan que una pel·lícula, una sèrie o el que sigui agafi encara més força. I a més, me podeu creure si vos dic que la seva feina, que pot semblar fàcil, no ho és, perquè s'ha de ser molt professional, com era el seu cas, el cas d'en Javier Franquelo, i més quan, com feia ell, se li posava aquella passió, no? I clar, els resultats encara eren millors. Tan apassionant era per la seva feina que en Javier Franquelo es va jubilar l'any passat, però va ser una jubilació, diguem que una mica retardada. No se va anticipar, no, la seva jubilació, perquè es va jubilar en 90 anys. Quasi com el professor Farnsworth, el professor, que és un personatge, un dels personatges principals de la sèrie Futurama, que a la sèrie tindria 150 anys, i del que ell, en Javier Franquelo, també el va doblar.
Fry es nuestra técnico Amy Wong. Es alumna mía de ingeniería. Me gusta tenerla cerca porque tenemos el mismo grupo sanguíneo. ¡Ey! No habrá contratiempos. Si los hay, no olvides traerme su sangre.
I dins la mateixa línia, un dels altres seus mítics personatges, clar que sí, entre molt d'altres, però en aquest cas també fins al darrer moment va ser aquest, el senyor Burns, de la sèrie El Simpson.
Tengo la solución. Déjenme llevar la iglesia como si fuera un negocio. Oh, solo es una rima de una canción infantil. Créanme, al señor le va a gustar horrores. Bueno, ¿quién está conmigo? Excelente. ¡Oh, recibirás tu merecido!
I bé, lògicament, podríem estendre-nos molt més, com, no sé, sèries tipus Seinfeld, Big Bang Theory o moltes més, però jo també el vull recordar en el paper d'en Tricky, el monstre de les galetes de Barrio Sésamo.
Adiós, adiós, galletita.
Galletita.
Yo siempre te recordaré. Adiós, adiós, galletita. Yo tengo que decirte adiós. Oh, galleta.
Bé, crec que és una bona manera per recordar-ho i crec que pot més a dir, no? Així que descansi en pau en Javier Franquelo, actor de doblatge. I Anem ara amb una altra d'aquestes notícies estranyes, sorprenents, no ho sé, que el Manco jo, bé, nosaltres tres, perquè ja ho hem estat comentant, i doncs no tenim la capacitat per entendre-la. És una d'aquestes que no podem entendre, però és que en aquest cas té un conca. I és que sembla que no és que siguin nosaltres tres que no l'entenguem, que és una cosa fàcil, lògica i habitual en molt de camps, evidentment. És que en aquest cas, el Manco, de moment, sembla que ningú no li ha trobat l'explicació. Una notícia que va publicar la cadena Fox en el seu web, a Fox News. Allò la me va enviar el nostre Carlos Albarracín, que sempre està a la White. I bé, després també altres mitjans han fet ressò. En aquest cas està traduït de l'anglès, d'aquesta web de Fox News, i ve a dir que científics detecten ones de ràdio misterioses que provenen de sota el gel de l'Antàrtida. I es tracta d'experiments que es fan a l'Antàrtida per mort de les poques interferències que ja hi ha, i el que fan és tractar d'aconseguir més informació damunt d'esdeveniments còsmics provinent de l'univers. Estaven cercant neutrins, i el que varen obtenir serien uns senyals de ràdio que, com qui diu, no haurien de ser allà. No haurien de ser allà. Hi ha qui diu que desafia la física, hi ha qui diu que pot ser una errada, que pot ser que qualque cosa s'hagi fet malament a l'experiment. I jo el que dic, com sempre, és que és fascinant que la ciència, en majúscules, continuï amb misteris. No ho trobeu? Bé, és que mireu com ho diu, per exemple, National Geographic. Diu, sin embargo, lo que la antena antártica ha encontrado no encaja con los modelos que rigen nuestra comprensión actual del universo subatómico. I d'això, que queda molt percebre. Molt percebre, clar, perquè si ho pensam, és ben lògic. Quan més s'avanci, no, en la ciència, més preguntes noves sorgiran i, clar, també més ens n'adonarem del poc que sabem. Ah, sí, per cert, ara me ve el cap arrel del que estava dient. Tal vegada el que hi pot haver és qualque cosa que encara es desconeix, però que té una explicació més, diguem-ne, més ben lògica, no? Com podria ser el que diuen que han trobat a Groenlàndia. Ni més ni manco que una base d'experimentació nuclear de quan la Guerra Freda que estiria amagada a d'haver 30 metres de profunditat i que hauria estat abandonada pels nord-americans fa com una seixantena d'anys. Clar, no ho dic jo, eh? No és una teoria de la conspiració de Groenlàndia, tenen amagades, no. Ho he tret de premsa, com per exemple el Confidencial, que diu això que diu que ho ha fet públic la NASA. Quines coses, és increïble i és fascinant. Bé, sumari i començam.
Idò, començarem aquest programa 612 de Font de Misteris, acabant de conèixer aquesta setmana sí la vida i obra de Pere Borgull, un personatge mallorquí fascinant i molt desconegut. I de la mà d'en Borja Rigo, que no d'en Borgull, coneixerà més coses sobre una suposada mèdium que va parlar ni més ni manco de com era sa vida a Mart a principis del segle XX. I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok, allà mos trobareu cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, a més de sa FM, ho podeu fer a ivetres.org, ja sap, d'Ivetres, en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escoltau en directe, ho podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de ses 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a ivetresradio.com, a ses diferents plataformes de podcast i a sa nostra plana web, fontdemisteris.com.
Acabam avui, de moment, aquesta xivea, avui, de moment, ens ha fascinant vida de Pere Borgunyi. Que, a més, també és un reflexe de com podria ser sa vida, no?, en el segle XVII. Sa vida d'un de tants sillencs capturats pels pirates o pels corsaris enemics, però que en aquest cas va quedar per a la història, perquè el seu cas va ser emprat com a exemple de virtuts heroiques, de símbol, no?, per l'Església Catòlica. Un home, del que ja has contat, Sergio, que de jove va tenir una mica, diguem, una vida una mica rebel i que va acabar sent mort pels musulmans, diuen que per no renunciar a la seva fe catòlica. Així com a resum, eh? I volies continuar amb el seu cas, així que, quan vulguis, Sergio Rigo, amb en Pere Borgunyi.
Idò, seguim en aquest món diversos parlant de sa vida i obra d'en Pere Borgunyi, perquè després de sa seva mort, ses relíquies d'en Pere Borgunyi van ser traslladades a París per membres de sa congregació de sa missió. I romangueren prop de 93 anys, fins que l'any 1750, a petició del bisbat, l'ajuntament i sa pròpia congregació, el superior Lluís de Bras l'autoritzà el seu retorn a Palma. El dia 13 de setembre d'aquell any, una capsa lacrada arribava a sa ciutat. De dins s'hi trobava una relació detallada del contingut i una part de les restes del màrtir, ja que la resta se va perdre durant la Revolució Francesa. El contingut d'aquesta capsa era extraordinari. Dos fèmurs, una porció de tíbia, el sòs sacre amb un fragment d'ilium, vèrtebres, omòplats, 11 costelles, part d'escrani i ossos dels dits. També incloïa roba tacada amb sang i carn de Borgunyi, un mocador utilitzat com a relíquia. Tot estava protegit en cotó i sellejat acuradament. El pare Perquet s'encarregà de garantir la seva autenticitat i les lliurà a Pere Josep Armesto, superior de la casa de la missió. El 3 de novembre de 1751, en sessió solemne, el bisbe Despuig, amb autoritats civils i eclesiàstiques, obri la capsa per verificar-ne el contingut. L'acta escrita en llatí descrivia en detall el moment i reafirmava la veneració popular. El mateix bisbe, impressionat per les restes, va oferir a cadascun dels presents una partícula de pols o un bocí de roba abans de tornar a sellejar les relíquies. La capsa se col·loca en un armari de la sacristia de l'església de la missió, amb una inscripció que recordava el martiri de Pere Borgunyi a l'Alger el 30 d'agost de 1654. I restà allà durant dècades, silenciosa, però present. En 1835, un decret de desamortització va amenaçar el culte públic i els religiosos hagueren de traslladar les relíquies a l'Ajuntament per protegir-les. El 9 d'abril de 1836 es reuniren membres del clergat i de la corporació municipal per verificar les urnes i traslladar-les a un magatzem de les cases consistorials. S'assignà un acte formal per garantir-ne la custòdia. Ja l'any 1845, l'Ajuntament de Palma, conscient que aquell no era joc d'ina per a les relíquies tan preuades, se'n sol·licità estratjat a la seu. El dia 9 de juny, una comissió formada per Batle Pasqual Fèlix Togores i altres autoritats traslladà les relíquies a la sala capitular de la catedral. I el 14 de març, el vicari general redactà una petició formal i el 26 es confirmà el canvi de custòdia per part del capítol. La congregació de la missió va ser restablerta l'any 1853. El superior Pere Josep Marimon escrivia al bisbe Miquel Salvà Munà per demanar la restitució de les relíquies en el seu lloc original. el bisbe, d'acord amb l'Ajuntament, accedí. El 18 d'agost de 1853, Josep Antoni Tugores i Miquel Manera signaren la carta de trasllat. El 31 d'agost, les relíquies tornaren a la casa de la missió, coincidint amb el 200è aniversari del martiri de Pere Bargull, i després de 17 anys de trasllats, tornaren a casa. Els pares de la missió, emocionats, varen acollir aquell tresor amb solemnitat i esperança, convençuts que aquella memòria viva no era només relíquia material, sinó testimoni viu d'un ideal de fe, entrega i resistència. Durant segles, les relíquies d'en Pere Bargull han estat molt més que restes físiques. Han estat símbol, memòria i silenci resistent. Les paraules escrites l'any 1750 pel superior Lluís de Braç en donar-les a Palma ho varen deixar molt clar. S'ha descassedit a família de Palma les relíquies, testimoni ocular i conservades pietosament per nosaltres. I l'inventari de les restes, detalladíssim, amb dos fèmurs, amb porció de la tíbia, 11 costelles, una costella sencera, una vèrtebra i un os del tars. Aquesta informació de la veneració i la importància atribuïda a cada fragment. L'epíleg de la història de Bargull és també una lliçó de persistència. L'any 1853, en Josep Marimon suplica, assabentat que l'il·lustre capítol d'aquesta catedral conserva les relíquies del venerable Pere Bargull. Suplica, en vulgui manar el retorn a aquesta casa. I l'Ajuntament, a la seva resposta oficial del 18 d'agost, declarava, aquest Ajuntament, com a protector de la causa pia, no veu cap inconvenient perquè es dugui a terme estrasllat. Finalment, com recorden a Rosa Mendoza, en el llibre Pere Bargull, navegant i martiri de la fe, al final d'agost, quan es recordaren els 200 anys del martiri de Bargull, les venerables relíquies retornaren intactes a la casa de la missió. Aquest retorn tancava el segle. No era només la tornada d'uns ossos, sinó la restauració d'una memòria que havia estat venerada, amagada, perseguida i protegida. En Pere Bargull tornava en silenci, però amb la força intacta del seu testimoni. Amb el temps, la fama del martiri creixia. A Mallorca se parlava dels seus miracles. Marins, que portaven una petita relíquia de Bargull, afirmaven que se salvaven de tempestes o atacs pirates. El relat popular recollia frases atribuïdes en el màrtir. Tot d'una sereu alliberats si portau part de les meves cendres a Palma. I aquestes creences es consolidarien en la veu col·lectiva. El poble començava a veure Bargull no sols com un màrtir, sinó com un intersexor. I amb el suport de la congregació de la missió, el bisbat de Mallorca i la pressió popular, s'inicià el procés oficial per a la beatificació d'en Pere Bargull. L'any 1680 s'obria la primera causa a Roma i des de, en aquell moment, es recopilaren documents, miracles i testimonis. L'epitafi, compost pel poeta Joan Muntaner, resumia el sentiment general. En aquesta tomba dormen uns ossos cremats per la fe i el dia esperen que, entre celestials resplendors, han de gaudir per premi i glòria eterna. I al llarg dels segles de 9 i 20, la congregació de la missió vetllà per la integritat de les relíquies. En 1914, el pare Joan Palleres detectà possibles manipulacions i avisà en el bisbat. El vicari Antoni Maria Alcobé nomenà una comissió i es documentà l'estat de la capsa, deixant constància escrita en una acta redactada en mallorquí. En 1938 i el 1994 tingueren també llocs noves verificacions. El Tribunal Eclesiàstic inspeccionà cada os, etiqueta i document. I en 1994 s'afegia una nova acta dins una ampolla, col·locada dins la capsa amb els ossos i un tros també de la roba tacada per la sang. Tot va restar tancat, segellat i traslladat en el petit oratori de la casa de la missió. Què vos pareix?
Has parlat del procés de beatificació d'aquest màrtir de la fe. I bé, aquest casos ens crida molt l'atenció en el que fa Infant de Misteris, perquè mos sorprèn per tot el que hi ha al darrere, clar. I volia jo comentar el darrer pic que s'ha proposat obrir el procés de la seva canonització. Perquè parlaves del segle XVII, i bé, n'hi ha hagut més al llarg de la història, però sabeu quan va ser el darrer pic que s'ha tractat d'obrir la causa de la seva canonització? I de ni més ni manco que fa 15 anys, quan el butlletí oficial del Bisbat de Mallorca va publicar el decret. Ho va signar en Jesús Murgui Soriano, que era el bisbe de Mallorca en aquell temps, que deia: decret pel qual es fa públic el propòsit d'iniciar la causa de canonització del servent de Déu Pere Borgüny. I diu, molt ràpid: la fama de santidad del siervo de Dios Pedro Borgüín Castelló, joven mallorquín presuntamente martirizado en Argel en el año 1654 por defender su fe católica, se ha mantenido hasta el día de hoy, año 2010, y sus reliquias han sido custodiadas con toda fidelidad en la casa de la Congregación de la Misión de Palma, considerándole un verdadero mártir de Jesucristo y un ejemplo que imitar por los misioneros. Ante este hecho, la provincia eclesiástica de la Congregación de la Misión de Barcelona, con la aprobación de su consejo, decidió empezar formalmente el proceso sobre vida y virtudes en particular y milagros en general del citado siervo de Dios. Llevadas a cabo con resultado positivo las primeras diligencias para iniciar la causa según lo establecido en la Constitución Apostólica de unas normas y tal, para las causas de los santos del 7 de febrero de 1983, así como la instrucción pum pum pum, el mismo postulador con fecha 1 de septiembre de 2010 nos presentó la petición para iniciar la causa de canonización del siervo de Dios Pedro Borgüín Castelló. Por medio de este decreto hacemos público nuestro propósito de proceder a la iniciación de la causa de canonización del siervo de Dios. I clar, per què es va fer públic això? Per què es va publicar el decret en el butlletí oficial del bisbat? I ho diu, i ara ho aniré explicant, diu: por ello, exhortamos y pedimos a todos nuestros diocesanos que nos comuniquen todos aquellos informes acerca del siervo de Dios que puedan ayudar al buen desarrollo de la causa y que también comuniquen todos aquellos que puedan ser obstáculo para la misma sin ocultar nada absolutamente. También pedimos que se nos entreguen todos los manuscritos del siervo de Dios o una fotocopia autentificada de los mismos y toda aquella documentación archivística que haga referencia a esta causa. Los escritos y documentos pueden ser entregados, si qualcú vol prendre nota, estic parlant d'un decret publicat en el butlletí oficial del Bisbat de Mallorca per la causa d'en Pere Borgüín, diu: los escritos y documentos pueden ser entregados directamente a la delegación diocesana para las causas de los santos. ¿Eh? I això està en la casa de l'església, en el carrer Seminari 4 de la ciutat de Palma. És a dir, que ho publiquen per poder ampliar la informació que pugui haver damunt de la seva vida i dels fets, no?, que estiguin relacionats amb ell, amb en Pere Borgüín, eh? Amb la intencionalitat de concloure si ha de ser o no canonitzat. I, com sabeu, un dels fets que s'estudien són els possibles miracles, eh?, que se li puguin atribuir. Així que, Sergio, havies demanat en acabar la teva exposició què vos pareix, i no t'he contestat. I demà per ahir que farem una petita pausa i anirem amb els suposats miracles. Aquestes suposades coses, el famas ignorum, és a dir, les suposades intervencions, direm, miraculoses, que se li atribueixen, eh?, per incloure tal vegada en el procés de la seva beatificació i canonització. I serà just després d'una petita pausa aquí, a Font de Misteris, a IM3 Ràdio.
IM3 Ràdio és Joc Nat. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com, i volia comentar, continuar, seguir amb el tema d'en Borgull. Volia ampliar una mica més damunt d'aquesta figura, de la seva veneració, possible beatificació, la d'aquest màrtir illenc, en Pere Borgull, enterrat, sembla, a l'església de la Missió de Palma, un jove que en un parell d'ocasions al llarg de la història ja l'han tractat de considerar beat i iniciar el procés per fer-lo sant, com va, per exemple, tractar de fer el biògraf en Josep Barberí Sansaloni a principis del segle XIX, i precisament ara m'ho vull centrar més en aquesta biografia, la de Barberí, on ja ens fa una aclaració referida en els fets que conta. Diu que en base en els decrets pontificis, quan te digo en el discurso de esta historia en orden a las virtudes, martirio y milagros del siervo de Dios, Pedro Borgull, y de otros sujetos no beatificados ni canonizados, no se le debe dar más crédito que el que merece una historia puramente humana. Y si acaso me valgo de algunas expresiones que indican santidad, no recae este elogio sobre la persona, sino sobre las costumbres, pues no intento prevenir el juicio de la Iglesia, al cual rendidamente me sujeto. I bé, i jo, com crec que sempre feim a Font de Misteris, ho vull subscriure, eh? És a dir, exposició de dades i que cadascú tregui les seves conclusions, si és que hi ha res a concloure, clar. Aquesta aproximació a la seva biografia que mos ha estat fent en Sergio aquests darrers programes, si bé... És cert, ara no entrarem en això, Borja, però tu i jo pensam que pot ser que hi hagi detalls, poden dir, discutibles, eh? Però sí que és vera, Sergio, que ha estat molt completa, i per això penso que és millor que jo me centri en altres detalls. Per això ha fet aquesta mena de proemi, que està fent. Que, a més, hem de pensar que la seva causa de beatificació està oberta. De fet, com he dit, l'any 2010 es va reprendre la causa, i ja sabem, ho hem comentat diverses vegades, que el camí més recte per aconseguir la beatificació o canonització de qualcú és en base en els fets miraculosos que se li puguin atribuir. Perquè, clar, aquí un pot demanar-se moltes coses. Per exemple, es deia que quan va morir en Borgull, el mateix dia que ell era cremat viu a Alger, i de mentrestant, a casa seva, a Mallorca, son pare hauria experimentat una estranya alegria sense saber en aquell moment, sense saber el motiu. Que, clar, no hem de fer presentisme ni posar-nos en la pell de ningú altre per aquestes coses. Però curiós que sentís una estranya alegria i que ho vegin com a cosa bona. Que sé que per què es diu, no, clar que sí, però... que es diu pel fet de ser seva virtut i martiri i tot això, però, ostres, tu, que eres son pare i el seu fill, no? I bé, a part d'aquesta estranya alegria, aquell mateix dia de l'any 1654, quan en Borgull moria cremat, suposadament per motius religiosos, a casa Eva també hi havia una llum estranya que hauria durat fins ben entrada la nit. I això sí que és ben curiós. Clar, i això estaria atribuït a la seva intercessió, no? Com també un altre fet miraculós, seria un altre relacionat... Bé, he dit un no, n'hi ha més d'un relacionat amb la seva dedicació, amb la seva feina. Ell, en Borgull, que per cert és fill il·lustre de la ciutat de Palma, i de, precisament a la seva descripció a l'Ajuntament, igual que, per exemple, amb en Ramon Llull, que també és fill il·lustre, diu Ramon Llull, escriptor, filòsof, místic i missioner, o, per exemple, en Aníbal Barca, que el posen com a general cartaginès, cal que diuen de recordar el perquè en Aníbal és fill il·lustre de Palma, que és molt simpàtic, i d'ell, en Borgull, està com a mercader, res de motius religiosos ni semblants, simplement posa mercader, que per cert els quadres d'esfici i fies il·lustres de Palma ell té juntament amb en Jaume I i en Ramon Llull el quadre crec més gran, és curiós amb una persona, jo crec que així en principi també tan desconeguda, no? I del miracle relacionat amb la seva dedicació, la navegació, resulta que hi havia un vaixell, una salletia que es trobava enmig de la mà i li va sorprendre una terrible tempesta, i quan ja eren a punt del pitjor, un mariner no va tenir una altra ocurrència que fermar les relíquies que duien del màrtir i tirar-les a la mà. I just en aquell moment, el vent i el mal temps aturar de cop i va venir el bon temps i res dolent no els hi va passar. També me crida molt l'atenció això, perquè, clar, com diguera Sergio, les seves despulles, les restes recuperades per aquell religiós que se les dugué a França, a París, el que li va entregar en el que després seria en Sant Vicenç de Paül, i d'aquestes restes varen ser el motiu de fundar a Mallorca una seu de l'ordre de Sant Vicenç de Paül per precisament poder depositar les seves restes a un indret destacat. I, clar, tot això ho dic perquè que aquell mariner fermés un bocí de les seves restes a un fil i ho tirés a dins la mà? No ho sé, no? És curiós. Un altre relacionat amb els perills de la navegació, en aquest cas per mort dels enemics, no? Els pirates o corsaris, i d'un bergantí es va veure perseguir per tres vaixells en ses més nefastes intencions i levantó sus ojos al cielo, invocó el patrocinio de Burgund, i a l'acte, aquells enemics, aquell perill, per art misteriós, va desaparèixer. I bé, que no series únic cas referit en aquest tema i aquesta situació, no ho dic per altres casos semblants que, per exemple, els que ha atribuït a la Mare de Déu de Lluc, de coses semblants en això, ho dic relacionats directament amb el que estem tractant, perquè, per exemple, segons va recollir un altre biògraf d'en Borgony, en Ferran Nualart, això diu que l'any 1775 hi havia un patró d'un vaixell, un felanitxer, de Felanitxi, a Mallorca, que estava també a la mà i es va veure perseguir per un parell de bergantins algerians, però es va veure alliberat del seu assetjament just després d'haver implorat amb molta fe el patrocini d'en Borgony, del qual diuen, clar, que ell duia unes relíquies. Per cert, de les relíquies, si bé és cert que hi ha més d'un llibre que parla de que les relíquies que varen dur cap a Mallorca inicialment foren entregades en els descendents de Borgony, i jo crec que vaig dir en antena que no em constava, ho he estat mirant i bé, dir que clar, crec que en Borgony no va tenir descendència, perquè la seva dona va morir poc després de casar-se i ell va morir en 26 anys sense, tot dir que crec, sense descendència. Vull dir que difícilment les relíquies podrien estar en mans dels seus descendents com a tal, però no era aquest el tema. És perquè no sé si vaig fer qualque comentari en antena o no. El que vull parlar és dels possibles fenòmens estranys o miracles que se li atribueixen, com aquests altres dos que hauria recollit un canonge, Nonofre Barceló, que té una particularitat, Nonofre Barceló, i és que el seu pare era conegut com el capità Toni Barceló, un dels més importants corsaris que ha donat no les nostres illes, jo diria que Espanya, en tota la seva història. I, clar, el seu fill, igual qualque cosa sabia damunt d'aquest tema. I recueix això l'any 1778. Habiendo salido del puerto de Palma el patrón Honorato Font con una jávega para Solou, hallándose unas 30 millas distante de la Dragonera, descubrieron dos galeras de moros que empezaron a darles caza. El patrón, conociendo el peligro, sacó reliquias del siervo de Dios Pedro Burgund y una estampa del mismo, persuadiendo a los marineros a que le invocasen con viva fe. Practicaronlo así, levantando sus clamores al cielo, y en el mismo instante se mudó el viento, favorecióles la oscuridad de la noche y al amanecer se encontraron delante de un lugar de esta isla llamado Banyalbufar, muy distantes de las galeras moriscas. En el pare del canonge, en Antoni Barceló, no sembla que li fessin falta relíquies de ningú, o tal vegada les duia i per això li anava tan bé, no? Bé, seria una altra història. Jo us vull seguir amb això altre, també del canonge de la Seu de Mallorca, Nonofre Barceló, que hauria deixat recoït això altre. Diu, habiendo naufragado el patrón Antonio Gaza en las Islas Terceras, se embarcó en un navío portugués, el cual, hallándose a la vista de Portugal, Fue embestido por tres de moros y se trabó la más reñida contienda. Uno de los que pelearon con más valor fue el referido Gaza, a quien los enemigos intimaron diferentes veces la rendición, pero este le respondió que no los temía porque llevaba consigo reliquias de Burgund. Con esta confianza peleó desde las 7 de la mañana hasta puesto el sol, en cuyo tiempo le tiraron varios balazos que no le causaron el menor daño. Consiguió igualmente apagar el fuego que había prendido en la vela mayor y fue el que más contribuyó a destrozar a cañonazos a los contrarios, invocando siempre el patrocinio del siervo de Dios. Fue tal el estrago de este combate que de 300 hombres de que se componía la tripulación portuguesa, solo 15 quedaron vivos y de los moros murieron pasados de 400. Me digueu, és brutal, eh? Pensem que era una època en el corsarisme i la mà era d'allò més perillós, eh? Creuar d'una illa a l'altra o simplement estar a prop de la costa era molt perillós per les constantins curions barbaresques i d'altres enemics, d'altres nacions també. Però no em vull desviar. Un altre. Año 1779, saliendo un barco del puerto de Palma, se encontró a la vista de otro enemigo. El patrón amedrentado dijo a los marineros que luego serían presos sin remedio, lo cual, oído por uno de ellos, que llevaba consigo reliquias de Burgund, persuadió a sus compañeros a que le invocasen de corazón, les hizo rezar de rodillas algunas oraciones y prometió una misa en honor del siervo de Dios si escapaban de aquel peligro. Parece que el cielo oyó sus votos, pues en el mismo instante se levantó un viento favorable que los condujo otra vez a Palma y el marinero pasó a la casa de la misión a hacer celebrar la misa ofrecida. I altres dels miracles que se li atribueixen són els més freqüents en causes de beatificacions, com són les sanacions, les curacions milagroses arrel d'haver implorat l'ajut de qualcú, eh? Una invocació, al cap i a la fi. N'hi ha un parell recoïdes, com un que va posar-se molt malalt i se va curar, un altre que estava a punt de perdre un ull i no el va perdre per mort de sa invocació i que després ells responien dient que ajudaria, no, a sa causa de sa beatificació, que era un dels temes que tractam amb el venerable pare Burgund. I a part de sanacions, també s'emprava per invocar-lo en el moment de donar a llum, eh? Perquè deia que feia que el part fos millor quan eren casos complicats, com conta un dels llibres que ha emprat Sergio per a la teva exposició, el d'Ana Rosa Mendoza, publicat per Cort amb el títol de Pere Burgund, navegant i màrtir de la fe, on mos diu que la pàgina 79 mos diu que l'última hora del dia de 8 novembre de 1953 deia que una senyora Maria de les Mercedes Mir Mercadal, hauria declarat que a ella li havien dit, diu, que el meu naixement podria causar la mort a la meva mare i que es trobava en tal situació que li administraren el sagrament de l'extrema unció perquè ja la donaven per morta. Mentrestant, el meu pare pregava en el servent de Déu. Ella, de cop, parlà clarament i va dir: Pere, estic bé. I ara deia això damunt dels parts complicats. I de per a complicat, evidentment, és el moment de la mort. I de damunt d'aquest moment de trànsit hi ha un altre fet estrany relacionat amb ell i amb el seu amic en Antoni Guià, el que la mort se li hauria fet més fàcil, perquè just en el moment del trànsit d'en Guià, el venerable Burgund se li hauria aparegut en el capçal del llit. Eh? I és que és molt interessant la relació de Burgund amb Guià. De fet, hi ha un altre tema que els relaciona. Fa anys se va publicar una separata de la revista Hidalguía de 1979 sota el títol Una profecia que se cumple. Los corsarios Guià de la isla de Mallorca bajo la protección del venerable Pedro Burgund. Però aquesta profecia, ja vos ho podeu imaginar, aquesta seria una altra història. I donam en tu ara, Borja Rigo, i aquesta estranya història que mos vares començar a contar fa dues setmanes. La setmana passada havies de seguir, però jo me vaig enredar amb aquestes coses meves però jo crec que valia la pena aquelles estranyes i viscoses substàncies. Bé, mos parlaves d'una que deia que hi havia vida a Mart i ho sabia d'una manera un poc estranya, també. Especificava com era... Bé, és igual, millor ho expliques tu, Borja Rigo, quan vulguis.
Sí, és vera, la setmana passada vàrem aprofundir damunt les gelatines de l'espai i ho vam comentar fora de micròfon. A partir d'ara crec que mai tornarem a veure les gelatines de la mateixa manera. Ni ser d'aquestes que són de colors, ni ser de peix, ni ser de
res. Cap ni una, cap ni una.
Però si fa dues setmanes vàrem parlar una mica d'un llibre ben estrany que va veure la llum l'any 1903. Se deia Viatges a Mart i era obra de Nassara Weiss, que mitjançant la tècnica mediúmnica, podríem dir, de l'escriptura automàtica, hauria rebut informacions sobre aquell planeta i també hauria contactat o connectat amb personalitats terrestres ja difuntes i amb una grandíssima importància a la història, com per exemple en Giordano Bruno.
Me permets una petita intervenció, Borja Rigo. Ja el vaig citar l'altra vegada en Giordano Bruno i jo crec que la majoria del que ens mos escolten potser pensin, i amb lògica, que men qui era aquest Giordano Bruno, perquè mos quedem fora. Va viure la segona meitat del segle XVI, va ser un religiós dominic, que es feia massa preguntes, dubtava massa per la seva època i es plantejava massa qüestions transcendents per un moment en el que la religió tenia la força, mai millor dit, emprar la paraula força per poder rebatre a la seva manera, evidentment, qualsevol discrepància que pogués sorgir. Ahir el varen acusar, en Giordano Bruno, un parell d'ocasions, una, per exemple, perquè varen trobar que no feia massa cas a les figures de la Mare de Déu i dels sants. De fet, se va fer llevar imatges que tenia a la seva cel·la i va ser motiu pel que varen pensar que realment no era cristià, catòlic, apostòlic i romà, sinó que era protestant. I clar, això faria que el poguessin considerar heretge. Així que va acabar cremat en el foc, mira, com en Borgony. Que, per cert, relacionat amb nosaltres, si no amb nosaltres de Font de Misteri, sinó amb nosaltres com a illencs. En Giordano Bruno crec que era un gran lul·lista. I això també en el seu moment també podria tenir els seus problemes. I supos que la seva doctrina relativa precisament a l'espai encaixa o pot encaixar molt bé amb aquesta història de Mart que vares estar contant, no sé ara què mos contaràs tu, però ho deia perquè ell tenia molt clar que la Terra, segona meitat del segle XVI, que la Terra no era el centre de l'univers i també que l'univers era infinit, l'univers com a tal, i que també, atenció a això, que hi havia altres mons habitats que eren semblants en el nostre. Només espero que en aquests mons habitats semblants en el nostre, que parlava en Giordano Bruno, només espero que fossin més empàtics i més humans, si se'm permet el joc de paraules. Perdona que m'he enredat un munt.
No, sí, precisament amb aquest personatge fascinant, aquest punt molt bo, altres mons habitats, no puc estar més d'acord amb ell, certament. I doncs sí, que amb aquest personatge que va ser cremat per la Inquisició l'any 1600, i doncs vull continuar una miqueta. Si proseguim en la conversa entre na Weiss, autora del llibre, i en Bruno, tenim que aquest manifesta, i això és molt simpàtic i molt curiós i molt vinculat per aventures d'actualitat, diu que des de Mart no només tenen interès en el present i futur d'Estats Units. És interessant. No ho s'ha de dir que era d'Estats Units, era de Sant Lluís. Sinó que també en la resta del continent, del continent americà, s'entén. És curiós, no?, com aquesta curiositat va més enllà de lo que encara no era una superpotència. Estem parlant de l'any 1903. Començava a despuntar, ja, però no ja s'Amèrica...
Ja era una gran potència.
Evidentment.
Ja estava l'almirall Farragut, que sí.
Volia dir que no eres, dels Estats Units...
El que has devingut actualment.
Efectivament, ni Estats Units de Segona Guerra Mundial, ni res semblant. Però, de fet, damunt d'això...
Però ja s'havien ficat en el que Espanya es va conèixer com el desastre del 98,
sí.
Etcètera. Ja tenien.
Estava bastant recent.
Ja estaven allà. Ja.
De fet, en Giordano Bruno diu... És una llàstima que el vostre poble no comprengui millor que és un exemple viu per totes les altres nacions de la Terra. Els batecs del vostre cor republicà transmeten una força vital a tots els pobles del nostre planeta. Que important, idò, és que aquest corrent vital flueixi pur cap als cors i ments de totes les nacions.
No crec que a dia d'avui molta de gent estigui d'acord amb aquesta afirmació.
Però és curiós perquè parla...
De Giordano Bruno mitjançant mediumnitat.
Dels pobles, però no dels pobles de la Terra. Dels pobles de Mart.
Ah, dels pobles de Mart.
Clar, perquè...
Ah, pensava que me parlaves dels Estats Units.
Sí,
ara.
Sí, però com a referència en els pobles de Mart.
Ah, val, molt bé.
O sigui, seria inspirador en els pobles de Mart. És que és fascinant.
La veritat és que sí.
A continuació... Per millorar la relació, podríem dir, si voleu, interplanetària, en Bruno decideix otorgar-li a Waze un nom ento o marcià. L'anomena Gentola. I a continuació li fa una altra explicació ben interessant de com eres passat en part del planeta Mart. Res, un fermentat, menys que vols sembla. Diu, per exemple, que Ento era en una era remota que hi havia criatures amfíbies d'una grandària i força descomunals, tan enormes que només podien sobreviure gràcies a la seva força desmesurada i per fer front a altres formes igualment gegantines i ferotges. Després, entre altres coses, afegeix, això també és molt simpàtic i molt curiós, que esperits suficientment evolucionats poden visitar planetes. No només del nostre sistema solar, sinó també d'altres sistemes. Per cert, havíem dit fins ara que aquest llibre se va fer mitjançant l'escriptura automàtica, i és cert. Però hi ha un detall que fins ara no havia comentat.
Perdó, l'escriptura automàtica és que una persona entra en trànsit i no se sap d'on li ve la informació, però comença a escriure i aquesta persona que ha començat a escriure d'aquesta manera estranya diu que a través d'éssers, diguem-ne que adimensionals, com diu la psicofonia, adimensionals, i que aquesta persona que escriu de manera automàtica, manuscrita, no sap d'on li ve ni tenia coneixement d'aquesta informació abans. Clar, després aquí cadascú pot concloure el que vulgui. Perdona.
I doncs sí, el detall que no he dit fins ara és que, a més d'aquest sistema, New Age també feia viatges astrals en el planeta veí. I en un d'aquests, per exemple, va descobrir com eren els marcians. De fet, hi ha un moment molt simpàtic d'aquest llibre que, recordem, se va publicar només en anglès i no hi ha cap edició que no sigui en aquest idioma, de moment. Explica com és l'interior d'una casa marciana, també diu. Entrar en intimitat de la seva cambra pot semblar-vos una impertinència, però, com heu de conèixer moltes coses sobre els antians, han de fer servir els recursos que tenim. I per això crec que se n'ha perdonat aquest atreviment. La dona que dorm damunt d'aquest llit en forma de closca és jove i, de fet, alta i divina en bellesa, entre cometes. Davall un front ample i ben format, ombrejat per bucles suaus, unes llargues pestanyes de seda franquegen unes parpelles blanques que oculten uns ulls grans i lluminosos de color blau. Una abundància de cabells castanys daurats reposen ruïjonades damunt el coixí nevat i el coll descobert de pell blanca i venes blavoses. La seva pell és tan fina i rosada com els pètals d'una rosa rosa, car no es tracta d'una de les belleses de pell fosca d'Ento, sinó d'una raça del nord. I per acabar per avui el manco, també crec que una part simpàtica que us pot fer gràcia és parlar una miqueta de quina religió hi ha en el planeta Mart. No veus, també parla d'això en aquest llibre. Hi ha un fragment fascinant a partir de la pàgina 47 d'aquesta edició en anglès que vos deia, que diu: els entoans que ofereixen a Andumana o als éssers divins un animal com a expiació per una falta comesa o per tal d'apilagar un déu. No són més supersticiosos, atenció, que és cristià que creu en l'expiació vicària de Jesús de Natzaret, a qui considera una encarnació de Déu. I sabeu quina oració feien els marcians, o mancons marcians de fa un segle i busques?
Perdona, és que jo m'he quedat en sa cosa, que segons aquesta dona fent un viatge astral, és a dir, que s'esperit teu, la teva consciència surt del teu cos i se'n va cap a una altra banda, en aquest cas cap a Mart, diu que va veure que feien sacrificis.
D'animals.
Val, i com era sa oració? No sé si la vull saber.
És molt senzilla, diu... Però l'home Déu arribarà, romprà les seves cadenes i marxarà a través dels segles la mirada cap al blau cel, on els hostes d'àngels amb veus com el tro ressonant canten osanes a l'Altíssim, l'únic que és veritable. Pels antoans, pels marcians, anomena César Suprem, és absolutament perfecte, però la seva perfecció permet la còlera justa contra els fills desobedients, els quals castiga per seu bé fins que se n'adonin de la seva culpa, fan penitència per seva pecaminositat, etc. En temps antics, diu, l'expiació dels pecats contra el seu creador exigia el sacrifici humà, marcià en aquest cas, o pot ser s'ofrena de les possessions més provades contra les quals ningú gosava protestar. Crec que és bastant interessant, hi ha molt més per contar, i de fet, bé, no sé si vols afegir res damunt d'això.
Sí.
És que vi que posaves cares de...
Clar que ho he de dir, clar que ho he de dir, perquè m'he quedat...
Són moltes emocions en pel temps.
Sí, tot de cop, perquè sí. En Sergi i jo mos miràvem i fèiem una senyal en ses mans que millor no poden dir públicament. Això no és principi, però ja quan has acabat parlant de ses deïtats, de sa religió, de sacrificis, etcètera, jo només puc dir que ja hi tornem a ser en deïtats que són censores, violentes, iracundes, abusadores i que fan ús dels càstigs. I d'on m'agrada. Perquè per venir a contar tot això dins un món diferent en el nostre, però que seria igual o pitjor que el nostre, i de vols que et digui, no me convenç gaire. Ni això, ni res de tot el que has contat de Nasaragüella, per riure. Però sí, riu. Però és que és una autèntica flipada. És a dir, clar, és cert que és històric, és cert que t'has basat en un llibre. Un llibre que, a més, has dit que no està traduït, que només hi ha una edició en anglès. No te demanes per què, no hi ha cap traducció, però que això, darrer que has dit, tot l'altre me semblava molt simpàtic, que se pot aprofundir, la figura d'en Bruno, d'en Giordano Bruno, per exemple, que és molt interessant històricament, etcètera. Però això darrer m'ha fet tanta pudor a secta que no m'agrada gens ni mica.
Idò, hi havia moltes coses més per contar, no sé si ja arribaré a contar qualque dia, però, per exemple, també contacta amb en von Humboldt, naturalista alemany de mitjan segle XIX.
Sí.
Duia només 50 anys mort. I pensa, i ja era per Mart, és a dir, com funciona això?
Que va fer uns grans viatges.
Efectivament. Sí. Idò, també parla amb ell del tema de la natura de mar, de la flora, de la fauna. El que dic, hi ha molt més per contar, ho podem reprendre més endavant, si voleu, però, per cert, hi ha un altre llibre pòstum, en aquest cas de 1906, de la mateixa autora, sa que és en el mateix tema, i que té un títol, diguéssim, molt, molt suggeridor, que també podem comentar aquí, si voleu, a Font de Misteri. Se diu Decimon Huidas, a Romance of Mars, és a dir, Decimon Huidas, un romans a Mart.
Tres ràdios, música. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IV3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre.
De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. I damunt de tot el que m'està contant del màrtir d'en Pere Borgunyi i de tot el que no han contat d'ell, m'ha fet recordar d'un poema. I amb el poema m'ha vingut al cap una mena de reflexió, tal vegada, adient, no?, per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i vetre ràdio, o no, perquè ell, en Borgunyi, com tant d'altres, i per tant de motius al llarg del temps i de la història, me recorden aquells que tenen la necessitat de ser, de voler ser, d'aparentar allò que no s'és, de perseguir una imatge, no?, de cara a la societat, en els demés, de cara als altres, mostrar qualque cosa que un no és, no? Cercar, diríem, l'aplaudiment dels altres a qualsevol preu. Viure una vida aliena a sa teva, no? Tractar de ser, com bé dir el poema, ser immortal en els ulls del món, no? Aconseguir, si voleu, unes victòries sagnants, tal vegada un preu massa car, i no només massa cares, també massa buides. Una existència sense vida, condemnat a repetir fets que no t'omplen, no? Perquè el que, segons qui cerca, ja fos a l'antiguitat, o a dia d'avui, en aquest cas en l'exposició a les xarxes, ja fossin els herois antics o els aspirants a influencers d'avui, clar, quin preu està un disposat a pagar? Perquè crec que les medalles, la fama, i fins i tot, si voleu, els honors, no? No tenen cap valor quan el que realment importa és la tranquil·litat, la pau que un té a dins. També la integritat, la teva veritat, una veritat la de cadascú, alliberadora, que ens du a donar mos, a saber que és l'èxit per cada un de nosaltres. I és que si segueix amb aquest poema inspirador, crec que la veritable victòria no és la que s'escriu en els llibres d'història o que es canten les cançons èpiques, ni la que obtens amb molt de likes, sinó molt més fàcil, la de ser un mateix, la de tornar a casa, a la pròpia essència d'un mateix. S'ha de descobrir que la felicitat no està en ser el protagonista d'un mite, com en el poema, sinó la quotidianitat, en la coherència amb qui sóc, si voleu. Deixar, oblidar ser aquell que mai un no ha estat o no ha volgut ser. Deixar de viure una ficció per viure plenament una vida, no? La teva, autèntica, sense artificis. Perquè crec que la glòria de viure plenament, te sento un mateix, és una compensa que cap llegenda, que cap reconeixement, que cap like pot superar. I bé, ja sabeu, que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas, tota aquesta reflexió, perdoneu-la, però m'ha sorgit per mor d'un poema de Joan Margarit, un poema titulat El veritable Aquiles, que diu: el qui jo era té ben a poc a veure amb el que Homer ha deixat dit de mi. Mai no he pensat donar la vida a canvi de glòria. Alguns trets de la meva joventut li devien servir per modelar l'heroi que no he estat mai. Vaig tornar a casa amb la convicció que el poeta i els déus sempre menteixen. Si hagués estat aquell, ara seria l'armadura sinistra d'un fantasma, condemnat sempre a les mateixes lluites i execrables victòries sagnants. En les armes lluent de la llegenda, què podria comprar al mercat dels morts? I bé, per acomiadar-nos, crec que mos serveix aquesta cançó que diu: hi ha d'haver un lloc allà on menys t'ho penses, que marqui el nord dels nostres imants. No hi ha res que duri per sempre, fades que cibades se te'n van de les mans. D'en Joan Masdeu, tornar a casa. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Que si va de sa tamba de les mans, hi ha molt o poc a guanyar o a perdre. La vida és tot el que està passant. Cavalca el pànic per les venes, el coratge necessari de cada ran, el que...